Quines sí. ganes de tornar a la discoteca, Joel?
Cap ni una.
Cap ni una,
cap ni una, eh?
Bueno, és que tu ja no...
Uf, les discoteques són llocs horribles.
Sí?
Sí, sí, sí. Jo vaig tardar, en adonar-me'n, però una vegada te n'adones...
Jo saps què passa? Que sóc de Sabadell i allà teníem la zona hermètica, que volies
sí,
que no.
Sí,
hi havies anat, tu, a la zona hermètica.
Sí, alguna vegada.
Paladium, tot allò.
Sí, 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 sí. Però és una època que no...
No tens ganes
no de m'interessa, no m'interessa.
Doncs espera't que continuem parlant de música. Mm-hmm. Anem fins a París amb una notícia que també té a veure amb la música. Una notícia que sona així. Ara. Ara ve la tornada, Joel.
Estic ballant, eh? Passa que no es veu.
París, David Melgarejo, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, com estàs?
Molt bé, t'acompanya el Joel Díaz. No sé si us coneixeu personalment.
No.
No, diria que no.
Doncs te'l presento, David. El Joel Díaz és aquest personatge iconoclasta de la Corporació Catalana dels Mitjans Audiovisuals.
Sí, bueno. És una manera de definir-me, sí, gràcies.
A veure... Has encantat.
Molt bé. Doncs el David Melgarejo, que és el corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio París. David, comencem amb Daft Punk perquè ha estat notícia aquesta setmana, no?
I tant, que és notícia encara, Portem tota la setmana l'anunci de la seva dissolució després de 28 anys. Es va conèixer dilluns i no hi ha dia, però no hi ha dia que els mitjans de la premsa francesa, bàsicament, sobretot els diaris, dediquin una pàgina o dues a parlar del fenomen Daft Punk. He estudiat, Roger, si em vols fer preguntes, les sé totes sobre aquest grup, què eren, què no eren i què havia, com havien començat. Mira, va,
endavant. Poso
algunes coses, va. És un grup que van fundar Thomas Van Galter i Guimanel Homem-Christo el 1986 al Liceu Carnot, en una institució, un institut de París, que eren tres quan van començar, que un dels, el tercer era, va ser després el guitarrista d'un grup també molt conegut a França que es diu Fènix, que també la cançó segur que us sona.
Boníssim, sí, Fènix i tant, sí, sí.
Val? Que aquest primer grup es va anomenar Darling, en homenatge a una cançó dels Beach Boys, i la seva primera cançó es deia Darling, i sonava, aquí el Nil jo crec que ha fet una mica els deures, sonava així, mira.
Ah, no té res a veure amb el Daft Punk d'últimament,
no? Res a veure, res a veure. Aquesta és la primera cançó. Què va dir la crítica? Doncs que això no valia res. Llavors, atenció al que expliquem ara, perquè el 1983 la revista Melody Maker va qualificar aquesta cançó de Daft Punky Trash. És a dir, que si haurien de traduir de l'anglès al català, haurien de dir que era un punky dèbil, no? Daft Punk Trash, ja veieu d'on ve el nom que després tindria el grup, quan ja no serien tres, sinó que serien dos i es dedicarien a la música electrònica. Atenció a com es van donar a conèixer, perquè també és molt important. En un Euro Disney acabat d'inaugurar, un conegut DJ britànic va voler muntar una rave allà mateix, els hi va fer la proposta als responsables de Disneyland, i quan es van imaginar que havien de barrejar Mickey Mouse amb determinats DJs i amb determinades substàncies, van decidir que allò no tenia cap sentit i van parar el projecte. Però aquest DJ britànic sí que va voler continuar i va traslladar tota la rave només a uns quilòmetres del que seria després Euro Disney. Allà és on per primera vegada els Daft Punk es donen a conèixer, tenen l'oportunitat de passar algunes de les seves maquetes a productors, i aquí sí que comença de debò la seva història. Què més coses vols saber, va, Roger?
No, a veure, Joel, a tu t'agradava Daft Punk o no?
Jo recordo quan va sortir un disco que es deia Homework.
Sí.
Que allò va ser una bestialitat. La cançó aquesta que està sonant ara, Around the World, em sembla que es diu.
Sí, mira, és aquesta que sona, crec.
Això va ser un pepino. Semblava que vinguessin de l'espai.
És que a tu t'agrada la festa, Joan?
A mi sí. Manu, ara ja no, però sí. Sí que m'agradava, sí.
Doncs mira, qui s'ha apuntat també al carro de Daft Punk és precisament Emmanuel Macron, que ha fet un vídeo que sona així. A veure, això crec que és un popurri de cançons de Daft Punk, no? Que va sonar en una desfilada militar per celebrar el Dia Nacional de França el 14 de juliol del 2017. Una desfilada que el president Emmanuel Macron i Donald Trump estaven junts allà, i ara, d'alguna manera, Macron també ha volgut aprofitar aquesta notícia de la dissolució de Daft Punk per dir-hi la seva, no?
Ah, sí, bueno, penseu que Macron és una mica el primer president aquí a França que ha triomfat gràcies a les xarxes socials, i aquesta setmana no només tenim aquest exemple, fins i tot s'ha dit que ell forma part d'aquesta generació Daft Punk que ha arribat al poder a França. La mostra és aquesta fanfàrria que va sonar al final de les festes del 14 de juliol del 2017, però ell amb això no ha tingut prou i aquesta setmana ha llançat un repte als youtubers més coneguts de França, que es diuen McFly et Carlito. Els hi va proposar un repte, tenien 3 dies per fer un vídeo en el qual expliquessin bé a tots els francesos, sobretot als joves que miren el YouTube, què són les gestes barrières, que diuen aquí, que són les mesures de precaució davant de la Covid. Havia de ser un vídeo original. Ells van acceptar el repte i la condició que posava Macron és que en pocs dies, en només 3-4 dies, havien de tenir 10 milions de visites, i si això passava, els convidava a l'Elisi a fer un vídeo dels que fan ells, que són un concurs d'anècdotes. Ells dos agafen una persona, per exemple, hem vist vídeos de David Guetta, el DJ, hem vist actors com Vincent Canet, ells conviden aquesta personalitat i entre els tres fan un concurs d'anècdotes. Per tant, què ha passat? En 3 dies aquest repte ha estat més que superat, les visites van ja pels 11 milions aquest matí, i per tant Macron ha d'obrir les portes de l'Elisi, doncs una mica per fer, com ho diríem, Roger, això, per fer el tonto o què?
No, per fer el tonto no, sinó per intentar apropar-se al jovent, segurament, no?
Sí.
A les noves generacions.
Sí, sí.
Jo crec que hi ha un moment, el vídeo és aquest. Nous acceptons.
Donc là, on y est, là.
Ouais, ça y est.
C'est la mission du président.
Voilà.
On doit faire quoi, déjà?
On doit parler des gestes barrières.
Les gestes barrières, bien sûr.
En même temps, c'est vrai que c'est une pandémie mondiale, on a notre rôle à jouer, quoi.
Il y a pas mal de gens.
Ajuda'ns una mica amb el francès, David.
Que hem de parlar de les gestes barrières, d'aquestes mesures que tots hem de prendre per fer front a la Covid, que és una pandèmia mundial, i ells, bàsicament, accepten aquest repte. L'altra pregunta que ens hem de fer és per què Macron fa això. Doncs ja et pots imaginar, Roger, que d'alguna manera a les xarxes, com a mínim, ja ha començat aquesta campanya electoral per les presidencials del 2022. Encara no sabem si Macron serà candidat, això ens dona a entendre que sí, perquè de moment candidat a candidata només tenim a Marine Le Pen, però sí que alguna cosa està movent per això que ha de passar d'aquí un any, i sé que és cert que Macron està intentant arribar a un segment de la població, els menors de 25 anys, que bàsicament són els que miren YouTube, un sector molt descontent amb com estan vivint tota la història de la Covid, votants per primera vegada segurament en aquestes properes eleccions, i per tant ell ha posat el focus en aquesta gent. Veurem quin és el resultat.
Això és com si el Pedro Sánchez agafés la Juliana Canet i li demanés que fes un vídeo dins de la Moncloa.
Jo no m'imagino, però podria ser, sí.
No? Vull dir, una mica, l'operació és aquesta.
Bueno. L'operació és aquesta a la francesa, sí, senyor.
A la francesa.
Deixa'm dir-te una cosa, sí. que me l'havia preparat i no me la vull oblidar.
Digue'm
un preu dels cascos de Daft Punk. Què creus que costa cada un?
Els auriculars? El què?
No, els cascs que duien ells durant totes les actuacions. Va.
D'acord. Ostres, no en tinc ni idea.
65.000 euros cada un.
Què dius ara?
Sí,
això dels fenòmens col·leccionistes és una cosa que a mi em costa d'entendre a vegades.
Doncs ja veuràs, ara tindrem aquí forces notícies sobre tot el fenomen Daft Punk, que com veus només no ha fet més que començar.
París, David Malagrejo, una abraçada ben forta, moltes gràcies.
Cuideu-vos molt, que vegi.
I gràcies també al Joel Díaz, 11:45 del migdia. Ho deixem aquí, Joel?
Em sembla molt bé, perquè me'n vaig a fer les meves coses.
Què són les teves coses?
Rentadores.
Molt bé, és fer dissabte, això, veus?
Sí,
és una mica l'esperit també de... Sí. Tu, com tu fas... Bueno, tu no portes camisa normalment, no?
Bueno, quan la situació ho requereix, sí.
No, sí que és veritat, que normalment quan rodes a la tele amb la PM sí que et veig amb camisa.
M'agrada estar guapet.
Però està com molt poc planxada.
Sí, és que no tinc... No sé planxar.
Però és que no, la clau és estendre-la, perquè si tu la poses ja en un penjador...
Sí.
Humida...
Sí.
Aleshores ja està la feina feta.
Això no és veritat, Roger.
Sí que és veritat.
Això és un mite.
No, perquè si et compres camises d'aquestes de fil com més fines, aquestes sí que queden molt arrugades.
Però sí,
si...
són les que m'agraden, Roger.
Ah, clar. Doncs així planxa, company.
Vale.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Som a Catalunya Ràdio. Continuant obrint finestra al món. Manel Elias, Moscou, bon dia, bona hora.
Bon dia, què tal, Roger?
Molt bé, i tu?
Tot bé per aquí.
Parlàvem de streamers fa una estona amb el d'Imel Garejo des de París. No sé si estan permesos a Rússia o Vladimir Putin els té censurats.
No, suposo que estan permesos, depèn de què hi facis i de què diguis.
Molt bé, perquè suposo que a nivell de xarxes, Rússia com funciona?
Bé, aquí, diguéssim que tot el que seria llibertat d'expressió està molt tocada i cada vegada més. Aleshores, el que hi ha a Rússia és un còctel de lleis aprovades, algunes molt recents i d'altres que es van anar aprovant el 2012, 2013, els últims anys de Putin han estat durs. Aleshores, hi ha un còctel de lleis que fa que per una via o per l'altra hagis de vigilar molt què dius, perquè si volguessin anar contra tu, i clar, contra tu voldrien anar, per exemple, si tens un perfil opositor, si no, no, és a dir, una amenaça que facis contra una persona que sigui anti-Putin, per entendre'ns, pot passar desapercebuda, però compta amb el que digui una persona anti-Putin a les xarxes. Aleshores, hi ha aquest còctel de lleis que t'obliguen a vigilar molt, no? Per exemple, després del conflicte amb Ucraïna, que es complica la situació el 2014, doncs de seguida hi va haver un blogger que per un vídeo on criticava la intervenció militar a Ucraïna de Rússia, doncs va rebre 5 anys de presó. Després va començar la intervenció a Síria. Rússia, aquesta intervenció per ells és contra el terrorisme. Hi va haver també un blogger que va criticar, crec que era YouTube o si no en el seu blog, aquesta intervenció militar, i també li van caure 2 anys i mig de presó per extremisme, no? Per exemple, els testimonis de Jehovà aquí estan prohibits per extremistes i hi ha 400 causes obertes amb gent que està rebent penes de 7 anys i mig de presó, de 6 anys de presó, val? Això, per exemple, si parlem d'extremisme. Després hi ha una llei que no es poden ofendre els sentiments religiosos. Doncs un blogger de 22 anys va ser condemnat a 3 anys i mig, el que passa és que li van suspendre la pena per diverses consideracions, al final està com en llibertat condicional, diguéssim, però el cas més greu que va tenir és que, no sé si recordeu, quan es va posar de moda el Pokémon Go, que hi havia tot de joves corrent amb els mòbils perseguint Pokémons, no virtuals. Ell va entrar en una església ortodoxa perseguint un d'aquests Pokémons i va ofendre els sentiments religiosos. Després tenim la llei, per exemple, que no es pot fer el que en diuen propaganda homosexual. Hi ha la llei de difusió de pornografia, també, no? Tu dius, ostres, una llei contra la difusió de pornografia. Dit així, podria semblar lògica, no? Home, depèn de quins materials passis. Però, clar, ara mateix hi ha un cas obert contra una noia que li poden caure entre 2 i 6 anys de presó perquè és una feminista que posa dibuixos a la seva pàgina de contacte, que seria com el Facebook rus, d'un altre model de dona, no? Per exemple, però estem parlant de dibuixos, ni fotografies. Per exemple, dones que no es depilen el cos i es veuen els dibuixos que no van depilades. Simplement per posar això com un nou model de veure el feminisme, no? Doncs té un judici que li poden caure entre 2 i 6 anys de presó. Aleshores, és tot aquest còctel de lleis que, com que aquí es poden utilitzar, diguéssim, no de manera molt objectiva, sinó apuntant a gent directa, pots patir molt. Després, per exemple, totes les ONGs també cada vegada ho tenen més difícil per dir les seves pròpies opinions o el recull dels seus treballs per un altre còctel de lleis. Per exemple, hi ha la llei d'agents estrangers. Si la teva ONG rep diners de l'exterior, ja pot ser etiquetada com a agent estranger. Ve ser una espia de d'altres països. Combinada amb una llei d'organització indesitjable, per exemple, organitzacions humanitàries que aquí considerades indesitjables, si tu et fas ressò dels seus treballs, que diguessin la llibertat d'expressió a Rússia està amenaçada per això, i reben diners de l'estranger i tu te'n fas ressò, un retuit, per exemple, ja podries tenir problemes seriosos. Per tant, aquí la llibertat d'expressió està tocada, molt tocada.
Els perills de néixer a Rússia, déu-n'hi-do. Que li preguntin a Alexei Navalny, si més no, a un dels grans opositors a qui se li van acumulant condemnes i judicis en un sol dia. Manel Elias, ho hem de deixar aquí perquè tinc el butlletí de notícies. No sé si vols afegir alguna cosa més sobre aquesta qüestió.
Molt ràpid, mira, Navalny l'acaben de jutjar ara. Un dels judicis ha sigut per difamació, val? Per difamació, perquè per un spot a favor de la Constitució de Putin, una persona es va sentir afectada i el va acusar de difamar. Li ha caigut una multa, però ara amb la nova llei que hi ha, si ho hagués fet ara, ja serien un any mínim més de presó per ell. O sigui que cada cop pitjor.
Manel Elias, quina temperatura teniu avui a Moscou?
Imagina't que puges 20 graus d'un dia a l'altre, això ens ha passat i tot i així estem a més 1, més 2. Veníem de menys 15, més 16, menys 16.
D'un dia per l'altre, 15 graus de diferència? Al·lucino.
Sí, divendres ens vam situar a més 20. Imagineu-vos que vosaltres ara estigueu, no sé, a 14. Imagines sí. Que et despertessis demà tocant els 40, no? Doncs això ens va passar divendres situant-nos a més 5. O sigui, continuava fent fred i n'havíem sumat 20.
Abriga't.
Així estan les coses.
Una abraçada a Moscou, Manuel Elias. Sí. Adéu.
Igualment.
Ara tornem. Bé.
El suplement amb Roger Escapa.